Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Aquesta manera del pots necessitar. I l'altra, que evidentment jo crec que és una de les potencials vendes del Barça a l'estiu.
Parles de
la Rafinha? I per tant l'has de tenir en el mercat. Si no fos per això, per mi... Bueno, només jugava els minuts de les escombraries.
Rafinha, sí.
No, clar, evidentment. Lamin titular sempre. Sí, és a dir, hi ha una diferència brutal en dos aspectes que no surten a les estadístiques en general, que són sensacions, perquè el futbol, o sigui, hem incorporat l'estadística perquè ho hem de fer i perquè hi ha molts clubs que treballen amb estadístiques, amb el Big Data, d'acord, perfecte. Però com deia Johan Cruyff, m'entens? I parlava de Romario. Romario igual tocava tres pilotes cada partit. I et marcava les diferències. O sigui, el futbol és un esport gens estadístic.
Per mi hi ha... Alguna cosa explica les estadístiques.
Sí, d'acord. Xavi
va agafar el Big Data, també. Alguna
cosa, perquè evidentment t'has de posar el dia...
I ara comencen a buscar-lo, que van estar moltes jornades buscant-lo molt poc.
No és un esport en essència estadístic. No és un esport en essència estadístic. Hi ha dos aspectes que són claus. On Lamin és tan infinitament superior a Rafinha, que són, una és amb el desequilibri, en l'1 contra 1, que és... baixíssim el nivell de Rafinha, yeah. I l'altre és la presa de decisions.
En l'elecció.
I la presa de decisions vol dir que Lamin, quan surt d'un dribbling, té la capacitat orientativa per saber què hi ha al seu voltant, per tirar una pausa entre dribbling i dribbling i veure què té, aixecar el cap, si l'ha de donar la dona, s'equivoca molt poc, i l'altre s'equivoca molt. Molt, molt, i més pel que ha costat. I més, recordant que té 26 anys i que és internacional brasiler. Però clar, oh sorpresa, jugava al Leeds. Aquesta és la situació del Barça, que ha hagut d'anar a fitxar per 70 quilos, que és el que podríem debatre, a l'extrem del Leeds. Per tant, no hi ha color. O sigui, no hi ha color. I l'únic color que hi ha és que Lamin, evidentment, té 16 anys, és jove, l'has de cuidar físicament, i Xavi fa molt bé, a vegades, en preservar-lo. I l'altre dia, per exemple, si no el necessiten, que no jugui un minut, perquè hem partits molt importants, i ha d'estar fresc el nano, perquè la musculatura no és la d'un futbolista de 26 anys. Per aquests motius i pels que t'he dit, doncs, Rafinha de tenir els seus minuts i tindrà les seves oportunitats. Però si fos des d'un punt de vista fred, de dir, ostres, quin jugador m'aporta això... que m'aporta l'altre...
Hi ha una cosa que no és estadística, que és la sensació de perill.
I la sensació d'intimidació.
La sensació de perill que et dona un i que et dona l'altre, sí. Per mi, eh? Potser estic equivocat, però a mi em dona molta més sensació de perill Lamine Yamal que Rafinha. A més, el Barça és un equip que no té massa desequilibri. Llavors, el que el té ha d'estar al camp. Ha d'estar al camp, i aquest el té. Després, la tècnica. Tu veus com condueix Lamine Yamal la pilota... com frena, com amaga,
frena, arrenca,
arrenca.
Té un do.
Sí, és un tio que és un tio clarivident i que té un domini de la pilota espectacular. Centra molt bé, xuta força bé per l'edat que té 16 anys. I cada cop a nivell físic li han fet un pla i el tio ha guanyat múscul.
Això l'altre dia ho explicava al Mundo
Deportivo. No, avui.
Avui ho expliqueu?
7 quilos de massa muscular. I li han reduït el greix, que s'ha de tenir greix perquè tothom ha de tenir greix al cos, però li han reduït... al mínim.
I 2 centímetres i mig.
I 2 centímetres i mig. Llavors...
Ha crescut.
Però
és que no, està en edat de creixement.
Està en edat de creixement.
I des del seu debut ha crescut 9 centímetres. És que està creixent aquest jugador.
Aquest xaval, el cas de... Ara, si us hi fixeu, abans li costava més anar i recuperar. Quan el picaven, quan li feien el contacte, anava més al terra. Ara ja no va tant al terra. Ara ja aguanta l'empenta del rival. Amb 16 anys. I els esforços els pot sostenir tant endavant com endarrere. Que l'has de cuidar, per això és important Rafinha, perquè l'has de cuidar. Però si potser està Ferran Torres, jo potser passaria de Ferran per davant de Rafinha, perquè és un tio també que per mi té més mentalitat.
Estava en ratxa, quan va.
Sí, estava en ratxa, s'ho ha cregut, i a més no protesta i no s'empipa quan és suplent o quan el canvies. I ja et dic, per mi, igual que parlàvem de Cubarsí, que és un jugador especial, que el veus amb un do especial, aquest és un altre que per mi el té i que crec que tothom ho veu. I enllaçant amb el que dèiem abans, a mi sí que m'agradaria un entrenador que tingués i acceptés unes línies vermelles que li digués al club, escolta, tu ets Mr. Flick, Mr. Tuchel, Mr. De Zerbi o Mr. Arteta, el que vulguis,
sí, sí.
Però aquí hi ha uns jugadors que nosaltres, que estem molt necessitats de cracs, aquests els hem identificat com a cracs i han connectat amb la grada i amb l'afició.
Jo crec que això ho tindran en compte amb el Barça.
Bueno, que els entrenadors són molt seus.
Fernando,
aquest
jugador que veiem debutar...
També volen els seus. Escolta, jo vull venir, però vull un extrem i un central. I resulta que et donen pel sac d'entrada els que tu tens identificats com les teves perles.
És que no s'ha acabat de fer. Aquell jugador que vam veure debutar ara fa un any, fa només un any, avui ja fa 1,81 m. Era un xaval petit i esquifit i primet. Ha guanyat 8 quilos de massa muscular i quasi 10 centímetres.
Imagina't mirar
20
anys.
És una barbaritat.
És que el que diu el Fernando i el que dius tu, que ara m'ho mirava, clar, des del gener, no, que deu ser quan abans del gener haurà fet tot aquest procés...
Des de l'inici de la temporada li fan un pla muscular adaptat a que és un jugador en edat de creixement.
Però això dona els seus fruits al gener, que estic mirant que per primer cop encadena 8 titularitats consecutives. L'altre dia descansa després de 8 titularitats consecutives.
I de fet, 4 dels 5 gols són en els últims 10 partits.
Bueno, físicament està millor.
No ens enganyem en aquesta època. Vaig que hem jugat contra Osasuna, Celta, l'Aves, Granada...
Sí, sí.
Aquesta època vaig de partits més o menys factibles de guanyar i on la mina ha pogut lluir.
Des del Betis, jugar-se'm a més la Copa, juga contra el Villarreal al 3-5, juga en 3 setmana contra l'Osasuna, Alavés, Granada, Celta, Nàpols, ho ha jugat tot menys aquest dissabte.
Ja veureu que té molt més gol del que està tenint. És un jugador que té més gol del que està demostrant, és molt jove, té aquelles dues oportunitats, per exemple, a la Catedral, que amb una mica més de pausa i finor les pots acabar millor, és a dir, jo crec que tindrà més
diumenge
gol.
Però... Diumenge se la treu l'espina, no?
Sí, no, pot ser, però tant de bo. Però vull dir que clar, estem parlant d'un nano que igual amb 19-20 anys... està lluitant per ser un dels millors jugadors del món.
Dit això, no? també vull dir una cosa sobre Rafinha. És veritat que el tio hi va, s'hi esforça, tira les marcades, és un tio que va a les pressions, és lluitador, també té el seu ràtio d'assistència i de gol correcte.
I el Barça no va tan sobrat d'això.
No, però jo crec que la clau és, si tu a una persona que no és habitual... seguidor del Barça, però que li agrada el futbol i que el té com el seu hobby preferit, li poses imatges i un partit de Rafinha titular i un partit de Lamine Yamal titular i li preguntes qui és el dels 60 quilos, jo crec que et diuen que és el que t'ha sortit gratis. Jo crec que aquí ja està el debat.
L'altre dia vam veure el millor i el pitjor de Rafinha. Per exemple, les ruptures que fa Rafinha l'altre dia a camp obert,
les fa molt bé
i les fa amb una potència que segurament ara la Lamine Yamal no les pot fer. Són ruptures de 25-30 metres,
fa falta gent que vagi
molta a potència
també.
I per tant, l'elecció de Xavi aquell dia és correcta, però també vam veure el pitjor, no? Com acaben moltes de les accions. Hi ha dues accions que acaba, una l'acaba definint molt malament amb la dreta, amb la seva cama dolenta, i l'altra, la passada de Joao Félix. És increïble que un jugador professional no pugui atinar aquella passada. Però també vull dir una cosa, aquest escenari que l'altre dia vam resoldre en Rafinha, quantes vegades se'l trobarà al Barça? Quantes vegades jugarà el Barça contra equips que li fotin la defensa tan avançada i que tinguin tants metres a l'esquena per poder córrer?
És difícil.
Molt pocs. La majoria són escenaris amb 30 metres, amb rivals en bloc baix, que pràcticament necessites desequilibri i inventar-te accions amb un metre quadrat. I aquí Rafinha, doncs, evidentment, es veu molt disminuït.
Dintre de les grans davanteres de la història del Barça, un jugador, no de 16 anys i que es digui Lamine Yamal, però un jugador del prototip de Lamine Yamal, te'l creus, dius, escolta, aquest està a l'alçada de les davanteres d'aquelles que han fet coses potents i importants. El Rafinha i el Ferran, ho sento molt, com a titulars no te'ls creus.
Estic veient.
I el meu dubte, i vull que el dubte, la resposta sigui en positiu, és si el Vitor Roque, que també suposa una inversió potent, també està a l'alçada d'això. I tant de bo, eh?
Ha de millorar una mica la pulcritud en els controls, com ja he dit,
també,
i en el toc de pilota, però és un jugador que et donarà.
I se'l veu desorientat encara.
M'agrada molt la ruptura.
La Lamine Yamal, 39 partits ha participat aquesta temporada.
Ha participat en...
És una anomalia.
No, en 30... Espera, ho tinc aquí. En 35 de 38
partits en 16 anys.
Es perd els dos de sanció de la Copa i el de l'altre dia és el primer que no juga. Uh-huh. O sigui, dels que ha estat disponible...
No va jugar ni un minut.
L'altre dia és el primer que no juga.
No trobaríem un cas...
Reservat per Sant Mamés.
Això és viure...
A mi em surten 39 sumant als d'Espanya, que ha anat també amb Espanya. Va, amb el Barça són 35.
No som conscients, aquests nanos, ni de la velocitat a la que els hi va la vida.
Que té 100 anys.
35 de 38. És que aquest any és la gran... O sigui, la gran troballa d'aquesta temporada de tant patiment i bueno, que la gent ho ha passat fatal i tan irregular, home, veure Cubarsí, veure la confirmació de Lamine Yamal, veure l'Héctor Fort, home,
veure com rendeix Fermín quan
clar,
surt.
Fermín també, que és un jugador que
la llança per aquest xaval.
Linares,
quan surt és una meravella.
Sí, ja, però això, un equip gran i que
i a més té arribada
i sap
trepitjar l'àrea i es busca ocasions de gol. Fermín és una meravella,
és molt ambiciós i a més no té por al rival. Ostres,
gran Barça, estem bé. No, estem bé, ja tocava una mica, sí, una mica
tot aquest gruix de joves del que parlem, més enllà de la preocupació que representa, que esperem que es pugui resoldre bé la recuperació de Gavi, no?
Sí,
recuperi bé. Tant de bo, no?
Bona cosa, vertebral tindràs.
La gran preocupació per mi ara és Pedri. Jo no veig el Pedri de fa 3 anys. El veig molt lluny. Bueno, és a dir, veig un jugador amb un talent increïble quan entra en contacte amb la bola.
El primer que ha de fer Pedri és perdre la por a xutar amb la dreta.
Que et pot deixar l'assistència que et deixa contra el Nàpols a Lewandowski, que segurament només la veu ell, perquè aquest talent el tindrà sempre, tindrà 45 anys i mantindrà aquest talent. Però aquella activitat constant, aquella presència ofensiva, defensiva, presència en el partit, pes en el partit... No el troba. I perdona una cosa, sí. Roger, és que és molt important. Quants partits porta Xavi ja canviant-lo
en
situacions calentes de partida amb els resultats per tancar, sabent el que pensa i sabem el que sabem que pensa Xavi de Pedri, que ho sabem tots, que el tenen pedestal com no pot ser d'altra manera, i el canvia, faltant 20 minuts, amb una pròrroga.
Jo crec que el Pedri...
És preocupant.
Fernando, només que jo recordo...
Jo crec que el Barça ha de ser sempre... Jo sempre deia, entre Pedri i Gavi, deia... Prefereixo que el Barça sembli el Barça de Pedri...
I què dius ara?
Que el Barça de Gavi. No, clar, evidentment, Gavi se'l troba a faltar, però és que, clar, el Pedri que a mi m'agrada, no l'acabem de arrodonir.
Que anava a dir que recordo que en l'època Koeman, hòstia, era un pulmó.
Sí, era brutal.
A l'època d'arribar, i ara per la lesió...
Destacava a vegades més pel que robava que pel que feia.
Sí, i ara... Acaba de sortir la lesió, encara no està...
Jo crec que el Pedri està fent una inversió en benestar psicològic, que és no lesionar-se. Si tu t'imagines que ara el Pedri, pel que sigui, i es va lesionar, el darrer cop,
xutant... Són 6 lesions en el mateix
lloc, no? Llavors, ell... Es torna a lesionar ara, imagina't el debat que es tornaria a obrir sobre la situació,
la fragilitat muscular,
física i muscular del Pedri.
Que no pogués derivar això,
si ell t'ha identificat o creu que potser no és real, però si ell psicològicament t'ha identificat o creu que el gran perill és xutar amb la cama dreta, potser no ho fa amb i està prenent a xutar amb l'esquerra.
L'altre dia va llançar un córner que fins ara no ho estava fent. No han encadenat més de 5 titularitats aquesta temporada, o sigui, és el teu... límit, no estan mai més de 5 partits seguits titulars, i estem en la millor ratxa de Pedri aquesta temporada, 12 partits seguits jugant. Recordo que se'n va perdre 15 per lesió,
però 12
partits jugant, és la primera vegada que ho fa aquesta temporada, i crec que la temporada passada no va arribar als 20 partits jugats perquè es va lesionar
en un gran moment. Jo crec que en aquell moment estava portant coses,
octubre, novembre, diria,
a prop de l'àrea, passades de gol,
si
gols.
Si em permets, el joc de Pedri era alegria, era festa, i aquesta alegria, aquesta festa en el terreny de joc l'ha perdut. El seu concurs no és d'alegria, no és de festa. I veure'l jugar era esperar que passessin coses molt, sempre molt interessants.
És veritat que deixava detalls d'aquell...
I en aquest moment jo no el veig amb aquella felicitat amb la que jugava abans.
Perquè jo crec que està preocupat per no trencar-se.
No és l'únic que ha preocupat, el David,
el
club amb Pedri.
Sí, sí. Mira, ha estat tan bé el Barça últimament, no?, que no, ja l'ambient una mica més optimista. Ahir va haver-hi un moment al Bernabéu amb el 0-0 que el Barça estava a 6 punts ficticis, i vaig pensar... Ai.
Però no sabies en aquell moment que acabaria la polèmica com va acabar.
Mira, no hem parlat ni de la polèmica, si el fora de joc posicional, si no... Ara em passen ja que... Clar, fora de joc. Sí, per tu sí. Em passen la portada de Superdeporte, València. No más películas demà. El Valencia deniega la entrada de las cámaras de Netflix porque consideran que no van a sacar ningún beneficio de ello y temen la elaboración de un relato alejado de la realidad.
Es refereix al partit contra el Madrid.
No, que dissabte, sí. Que dissabte València-Madrid.
Llavors Netflix està fent algo de Vinicius,
Netflix està fent un documental de, sí, de Vinicius, de, del brasiler. Evidentment, dins del documental parlen del racisme.
El nou Mandela,
i volien entrar a Mestalla, que era el retorn a Mestalla de Vinicius, i el València ha denegat que Netflix pugui entrar a Mestalla i estan ja, evidentment, escalfant el partit d'aquest dissabte. Però no. Ja va bé que no parlem d'aquestes polèmiques.
No, però tu deies del fora de joc de Rüdiger.
Sí, posicional.
A mi, per mi, no és fora de joc.
Jo, per mi, sí.
Val.
Per mi, jo crec que no té influència.
I, jo explicaré per què sí, perquè mantinc la
teoria. Si no és fora de joc, en tot cas, si decidim que no és fora de joc...
No, tampoc, jo digui la meva opinió,
sí,
eh?
Sí, no, però vull dir que en el cas que arribem a la conclusió que no és fora de joc, que jo crec que hi ha arguments, per defensar que no és fora de joc, i fins i tot per defensar que és fora de joc. Però si no és fora de joc, en tot cas, tampoc ho era el de Ferran Torres.
Clar, és que és la diferència de criteri.
No, però és que n'hi ha unes
quantes. Mira, jo discrepo, David, perquè jo crec que Ferran Torres sí que fa... per anar a rematar.
Ja, però està a 3 metres la pilota.
Però una cosa...
Rüdiger també fa centrades per
Ferran. Rüdiger no es queda quiet,
Fernando.
Sí, però una cosa és que el Ferran no pugui arribar, però que fa la de mà i l'intent d'arribar...
Tu de pilota li poses a Rodrigo o li estàs posant a Rüdiger? Que està allà.
Sí, però és que el Rüdiger per mi s'inhibeix.
Jo crec que no s'inhibeix, es mou. En el moment de la... Lucas Vázquez, quan passa la pilota, Rüdiger fa 3 passes endavant per avantposar-se... Espera, deixa'm acabar. El seu defensa. Com diu el David, Rüdiger és el jugador més alt en aquell moment al terreny de joc i no està en la seva posició natural, que és de central, sí, i està jugant de davant i centre per rematar el que sigui, sí, sí, perquè falten 10 minuts. Darrere té el jugador en el camp més baix, que és Rodrigo, que fa 1,73 m i l'altre fa 1,90 m. Com diu el David, la passada va Rüdiger, però li va massa alta, però ell intenta, perquè de fet s'avantposa en la seva defensa per jugar aquella pilota, va, i evidentment el defensa ha d'estar molt més pendent de Rüdiger que de Rodrigo. El fet d'estar més pendent per la seva posició, per mi, ja l'habilita com a fora de joc.
Això que dius tu és la foto fixa, que és veritat que hi ha un central que està dintre de l'àrea, que si està allà és perquè vol fer de davant i centre més que de central. Està per fer un gol i no per evitar.
I que es mou. Només es queda quiet quan veu que no arriba la pilota. Aleshores es queda quiet.
Perquè aquest plantejament està molt bé, però tu, quan veus la jugada en acció, jo no veig que el
Rüdiger faci l'intenció de rematar. Estic en fora de joc, marxo d'aquí.
Perquè veu que no arribo. No, estic fora de joc. Si quan li fan la passada ell penses que està fora de joc, no fa les 3 passes de cap endavant. S'hauria quedat quiet. I no es queda quiet. Es mou. I quan veu que no arriba, perquè la pilota va massa alta, es queda quiet.
Per mi el drama d'ahir...
Per mi és que el defensa rebutja la pilota perquè hi ha Rüdiger.
Home, clar.
Si no, no l'hagués rebutjat.
Per mi el drama d'ahir...
Per tant, sí que intervé l'acció encara que no es mogui o es mogui poc. Per mi,
a diferència... La presència és del tot determinant aquí.
A diferència de la del Ferran.
La baixa amb el pit i la controla allà.
Qui?
El defensa.
No, el defensa potser l'hagués deixat passar, però com que veu que hi ha Rüdiger, encara que s'inhibeixi, no sé.
Per mi el drama
a mi la diferència és el criteri. Jo no entenc el criteri d'unes jugades
i en aquest sentit, per mi el drama d'ahir és que és Ancelotti. Ancelotti, després del partit, fa demagogia. Aprofita una acció...
Però tampoc és novetat, eh?
No, però és que s'ha de dir perquè al final, igual es pensa que és un
bé, però és un demagogia.
Darrere d'aquesta cara angelical hi ha un paio que tira la pedra i amaga la mà. És a dir, aprofita una acció com la de Lucas Vázquez, que és claríssima, que revisada en el VAR, han d'anul·lar el gol, per reivindicar el que ja va reivindicant a la reunió d'entrenadors abans de començar la temporada,
que
els àrbitres no anessin tant al monitor i que el VAR no entrés tant. Però Ancelotti, on estaves el dia d'Almeria? On estaves? Sí, on estaves el dia d'Almeria?
Hi ha una cosa que el Madrid fa...
Que el dia passa amb la B.
Molt ràpid, que no t'encau, Fernando.
Hi ha una cosa que el Madrid fa molt bé, sobretot a la Lliga Espanyola, potser a la Champions, i com que es fa a Alemanya, arriba el Toni Kroos i diu que per ell no era infracció la del Red Bull Leipzig.
Empalmem ja amb el Jordi Basté o què fem?
No, marxem ja.
No, però aquí, a la Lliga Espanyola, tot el que els beneficia, encara que sigui infracció, tranquil, que diran que està ben senyalat.
Ja.
Sempre.
Sí, sí.
No ho dubtis.
Una última cosa.
No s'agafaràs en un renunci, mai.
Això ja... Sí, ho estic veient, a més a més. Una última cosa. Què ha passat amb Dani Alves, Saperes, i el Barça?
Doncs mira, que el club té un apartat de jugadors històrics, considerats històrics al seu lloc web. Fins al 9 de febrer, un d'ells era Dani Alves, hi havia 103 jugadors, A dia d'avui ha desaparegut de la llista Dani Alves, d'aquesta llista que el club considera jugadors històrics. Són els últims en aparèixer, Jordi Alba, Sergio Busquets, jugadors que per la seva trajectòria són considerats com històrics, com Gerard Piqué, i era també Dani Alves. Com et dic, des del 9 de febrer el 9 de febrer hi constava Dani Alves, a dia d'avui ha desaparegut. El diari Esport assegura que és arran de la sentència pel cas on ha estat considerat que hi va haver violació, ha condemnat Dani Alves pels fets de la discoteca Sutton. Hem preguntat al club i encara estem a l'espera de poder-ho confirmar, però té tot el sentit que si el 9 de febrer hi ha desaparegut, doncs sigui per aquest motiu, que Dani Alves ja no és considerat com un jugador històric pel Barça arran d'aquesta sentència.
Bona iniciativa del club. Amics, ho deixem aquí.
Te dic una cosa, estaria bé dir-ho.
Sí, clar.
Sí, sí, estem...
Sí, sí.
Al final...
No passa res, al final...
Clar, al final, escolta, si prens aquesta decisió...
Sí, sí, al final... Ja dic, estem a l'espera que el club ens digui que ha desaparegut, ho podem confirmar...
Ser una llegenda ha de comportar uns mèrits evidents al terreny de joc i també un comportament...
Uns valors determinats fora del camp de futbol.
Totalment.
Mollo Saperes, gràcies.
Que vagi bé.
Fins demà. I el Trident dels dilluns també, gràcies. Que ara ve el David Llorenç.
Vinga.
Ho hem brodat un dilluns més.
Un dilluns
de reconèixer.
Saps què farem ara també? Escoltarem Ricky Rubio, que avui l'han representat amb el Barça. Ha estat molt bé, molt bé la roda de premsa, perquè s'ha parlat més d'ell, del treball que ha fet, de la seva persona...
Sobretot de la seva recuperació. Els 7 minuts que els he comptat de speech.
Sí, sí.
Brutal. Molt recomanable.
Al final, el que es va dir de que vindria el Barça, sembla que...
S'ha confirmat.
Sembla que s'ha confirmat.
Ricky Rubio i després al final feliç, per tancar el tu diràs d'avui. Adéu, amics. Gràcies, Lluís, eh?
Vinga.
RAC 1. Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
Últim avís. A Ford Nicolás, concessionari oficial, ens queden poques unitats de Ford Focus, Ford Puma i Ford Kuga a preus de liquidació. És una oportunitat única de tenir el cotxe dels teus somnis a un preu d'escàndol. Vehicles totalment equipats amb etiqueta Eco i entrega immediata, perquè puguis acabar el mes de febrer estrenant cotxe. Últim avís. Només a Ford Nicolás.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
¿Has visto la nueva Ford Courier?
Es el vehículo comercial más pequeño que puede cargar hasta 2 europalets.
Amb la máxima cualificación Platinum, los premios Euro NCAP a la seguridad.
Y ojo al dato, sistema de conectividad con pantalla de 8 pulgadas.
La petita gran joia dels vehicles comercials de Ford és la nova Ford Courier, amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo desde las gaunas. Saludos cordiales.
Vuit minuts i la una, ho dèiem ara, abans de tancar tertúlia, és una de les notícies del dia també, aquesta representació, repetida de Ricky Rubio com a nou jugador del Barça.
Trenco aquesta bombolla, gràcies de veritat per respectar la privacitat i tornem a seguir.
Així l'ha rebut la nombrosa audiència entre periodistes, amics i familiars que aquest migdia omplien l'auditori 1899 de les instal·lacions del Camp Nou. Allà hi era el Dani Aguilar, el nostre home bàsquet. Hola, Dani.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Bona nit. Ha estat una roda de premsa totalment atípica, de fet, des del seu inici, oi?
Sí, de fet, és una d'aquelles rodes de premsa que recordarem, jo crec, durant molt de temps. Per tot el contingut, per l'impacte de veure un esport de renom mundial com en Ricky parlant d'una manera tan absolutament oberta i meridiana de tots els problemes que ha tingut, problemes segur compartits amb moltes altres persones que han de batallar amb la salut mental i que ara mateix potser ens esteu escoltant, amb un inici, amb un speech de 8 minuts per explicar-se del que ha passat aquests últims mesos, amb un primer missatge. Per què es va separar del bàsquet?
Em tenia que allunyar del bàsquet després d'estar 18 anys jugant com a professional i vaig passar molta por, però crec que era el correcte arribat en aquest moment. He vist que és així i ho tenia que fer a casa meva, allunyat del bàsquet, no?
Amb diferents elements centrals en aquesta roda de premsa, com per exemple la por. De fet, ha estat quasi bé una xerrada d'Enric i no tant una roda de premsa, una por que ell ha definit d'aquesta manera.
El miedo es relativo, ¿no? El miedo cada uno lo sufre de una forma y a mí al final era que nada me parecía bien. El jugador se comió a la persona, creo. No sabía quién era en un momento muy complicado. Me han hecho ver de que se puede manejar ese miedo, ¿no?
Moments de foscor, moments de desorientació, però orgull a l'hora d'haver treballat i estat valent per tal de treballar en aquest sentit. I sobre la sensació de tornar a competir, entrenar, compta amb la comparació.
¿Has subido alguna vez al Dragon Khan? Pues más o menos así. Es una montaña rusa que ahora sí, ahora no, ahora vamos a hacerlo. Pero lo más importante es que había una base muy sólida, ¿no? Y que trabajaba desde unas directrices, creo que estudiadas, que entender cómo funciona la mente, también tomándomelo como un juego, porque al final no sé si alguien se va a enfadar, pero bueno, esto es un juego.
Una roda de premsa plena de missatges. De fet, ha dit que ningú Superman, que demanar ajuda és de valents, consells que vol compartir amb tothom que estigui vivint una situació així, i empalant al curtterminisme. No tant a mirar al llarg termini, sinó anar al dia a dia, gaudir del dia a dia.
Doncs d'aquelles rodes de premsa que recordarem, durant temps i temps, aquesta que ens ha ofert avui Ricky Rubio, que ha desgranat tots els detalls del seu procés fins a arribar al dia d'avui, en què, com el 2010, se l'ha presentat al costat del president Joan Laporta, també hi era en aquest auditori 1899, amb un contracte fins a final de temporada, recordem-ho. Molta gent, doncs, té ganes de veure Ricky somriure, i molta gent té ganes de veure'l de nou competir amb el Barça, Dani.
Sí, clar, i de fet d'això li hem preguntat. L'última qüestió plantejada del Masnou a sala de premsa ha estat aquesta, afegint també el dubte de com es troba després de les molèsties per les quals ahir no va acabar amb la selecció espanyola, això, i saber si té previst o no tornar divendres a jugar.
Sí, bueno, estem ajustant la nau, que diguem. Són 6-7 mesos sense jugar un partit i bueno, pues són coses que passen, però re greu, i ajustarem. Avui és el dia oficial que firmo. Encara estic a la disposició de l'estaf d'entrenador per poder, però hi ha un pla, no? Hi ha un pla de plantilla, i que jo entro a un equip on ja va rodat, on hi ha uns esquemes, i mirarem la millor part possible de com i quan entrar, no?
Clar, una resposta a l'Eix que dona a entendre, pel que interpreto jo, que ell està a ple rendiment per competir, però que només faltaria, no pot ser ell qui s'autoconvoqui, qui digui que jugarà, i menys tenint avui davant també Roger Grimau, juntament amb el cos tècnic i part de la plantilla, amb el capità Àlex Abrines al capdavant.
Pendents a veure de si juga o no aquest divendres contra el Mònaco en el retorn de l'Eurolliga al Palau. Això és el que ha dit Ricky Rubio. Hem volgut demanar l'opinió a un especialista en el món del bàsquet, com és el company de La Vanguardia, Luis Buixeras.
L'arribada de Ricky Rubio al Palau suposa un salt de qualitat enorme en dos sentits molt, molt importants. El primer, òbviament, amb el joc, amb el bàsquet, perquè ja l'hem vist a jugar amb Espanya, se'l veu que està bé, òbviament li falta ritme, però té les seves qualitats intactes, la seva capacitat d'assistir, és una figura que el Barça no té, un organitzador natural de joc, i la seva arribada per l'equip de Grimau serà un salt de qualitat enorme. I també a nivell personal, dins del vestidor, que hi ha molt bon ambient, hi ha un nucli espanyol molt important, s'ha fitxat molts, i l'arribada de Ricky Rubio, que coneix gairebé a tothom amb les seves circumstàncies, jo crec que ha trobat l'escenari perfecte, i els seus problemes, bueno, estan allà, però és l'escenari perfecte per acabar de superar-los.
Això és el que em pensa Lluís Buixeras de La Vanguardia. A veure què diu dijous Grimau, el tècnic, en la prèvia d'aquest Barça-Mónaco de divendres, que evidentment farem en directe a RAC+1. Gràcies, Aguilar.
N'estarem pendents. Gràcies, Aleix. Bona nit.
Final feliç. Com cada dilluns, tancarem el Tu diràs amb un final feliç, una nova història del David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Hola, David.
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit. Què portes avui?
Doncs avui et porto una història que barreja fenòmens paranormals, barreja compassió, barreja tragèdia. És una cosa molt rara. I és un moment puntual de la carrera d'un esportista, un boxejador que es deia Sugar Ray Robinson i que està considerat per la immensa majoria dels experts com el millor boxejador lliure per lliure de la història. És a dir, independentment del pes que tingui, el tio més complet tècnicament, en quant a força, apagada, esquiva tot, o sigui, si haguessin de dissenyar un boxejador perfecte, segurament seria Sugar Ray Robinson, que és, per qui no el conegui, jo us poso un antecedent ràpidament, va néixer a Georgia el 1921 i no es deia Ray Robinson, que això és molt bo. Ell es deia Walker Smith, però quan va començar a disputar combats, quan tenia 14 anys, es va voler apuntar un torneig, però havia de tenir una llicència que només l'expedien si tenia 16 anys, com a mínim. Ell en tenia 14, i el que va fer és demanar-li a un amic seu, que es deia Ray Robinson, i va anar amb aquella llicència, i com que va ser el nom que constava en la seva llicència federativa, per dir-ho d'aquesta manera, se li va quedar per tota la vida.
Ja li van deixar.
Sí, 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 ell tampoc es va voler... Evidentment, després es va saber que no es deia Ray Robinson, però ja li va quedar perquè era el seu nom de batalla.
Has dit nascut a Georgia, a l'estat de Georgia, dels Estats Units.
Sí, sí, l'estat de... Sí, sí.
Americà,
sí,
eh?
Sí,
americà.
Sí, sí, sí. Val, val. Sí, sí, de raça negra, per entendre. Sí.
Val, val.
Sí, 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 clar, quan he dit Georgia, clar, en aquella època, Georgia com país no existia, sinó que formava val. Part del conglomerat de la Unió Soviètica. O sigui, no, sí, correcte, molt bé l'apreciació, aquí s'ha estat molt bé. Com amateur va ser un dels boxejadors més dominadors de la història. Es diu que va disputar 85 combats i els va guanyar tots. 85 és una borrada, tot i que els registres de l'època no són molt fiables perquè, clar, estan perduts en la nit dels temps, però bueno, d'aquests 85, 69 per KO i 40 KO al primer assalt, vull dir que era
una bèstia, no?
Era una bèstia, però era un tio molt complet, ho tenia tot, ho tenia tot.
Que agilitat, vols dir, velocitat?
Rapidesa, coordinació de moviments, agilitat, tot, ho tenia tot pagada, s'ho d'esquiva, ho tenia tot, joc de cames, o sigui, era un tio absolutament perfecte. Ja trobeu highlights al YouTube si voleu buscar-ne i tal, i és, realment era una meravella. El 1940, amb 19 anys, es va fer professional i va ser campió del món de dos pesos, del pes welter, després del pes mitjà, i va tenir una ratxa de 5 anys invicta, entre 1946 i 51. En aquests 5 anys va disputar 91 combats. 91, no el va guanyar ningú. No és com ara, que ara un boxejador bot fa 2 combats a l'any, com a molt. No, en aquella època la cosa era molt més estajanovista i s'havien de guanyar les garrofes i disputaven combats cada 2x3.
Pels Estats Units, s'entén?
Bàsicament els Estats Units, perquè el món de la boxa, la majoria dels boxejadors bons,
no,
i més en aquella època, estaven tots als Estats Units.
Clar.
No he repassat la carrera, si va fer algun combat fora, segurament sí, però bàsicament als Estats Units. Bueno, especialment recordada és la seva sèrie de 6 combats contra Jack LaMotta. Jack LaMotta és el boxejador, el que interpreta Robert De Niro a la pel·lícula Toro Salvaje, de Martin Scorsese.
Sí, 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 sí.
Doncs bé, va fer una sèrie de 6 combats, tots molt descarnats, contra Sugar Ray Robinson. En va guanyar 5 el Robinson i només un LaMotta, i allò, en la pel·lícula es recorda, hi ha diverses imatges, hi ha un actor que fa de Sugar Ray Robinson, etc, etc. Pel·lícula memorable, molt bona,
sí, sí.
Rodada amb blanc i negre, clar, Scorsese, De Niro, no pot fallar. Bé, i el que anem, el que et deia, la història puntual de la carrera de Sugar Ray Robinson.
És un punt tèrbol, has dit?
Bueno, tèrbol, ja t'he dit que es barregen fenòmens paranormals, tragèdia, compassió, cavallerositat, és una mica un compendi de tot, sí.
No sé per on aniràs, però tira.
Mira, el juny de 1946 tenia programat un combat, ell havia fet 4 o 5 combats sense defensar el títol, i van dir, ei, has de defensar el títol contra algú. Mira, aquest noi, contra un tal Jimmy Doyle. I era un boxejador que no tenia sobre el paper cap possibilitat de guanyar Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson sabia que era favorit. I quan li van comunicar que combatria contra Jimmy Doyle, ell es va negar a combatre. No volia explicar per què. Finalment li van preguntar i va dir, és que he tingut un somni i en el somni el matava. Diu, pujàvem al ring i ell queia mort. I va dir, no, el tio no volia. Finalment ell era molt creient. Un pastor metodista el va convèncer dient, escolta, que això només és un somni, que no passa res, que pim, que pam. Bueno, total, que el tio va pujar, va guanyar amb KO, per KO el 8è assalt, i Jimmy Doyle no es va aixecar mai més.
Hòstia.
Va morir poques hores després en un hospital, complint la premonició aquesta que va tenir.
Per culpa dels cops,
Per culpa dels cops, evidentment, per culpa dels cops. Clar, allò el va assumir en un desconcert absolut i en un patiment brutal, perquè, o sigui, ell no volia fer-ho, va haver-ho de fer, no sé què. El cas és que algú li va explicar després que el Jimmy Doyle tenia pensat destinar la borsa d'aquell combat, els diners que li donessin per aquell combat, que evidentment no li van donar mai perquè va morir, a comprar-li una casa a la seva mare. I Sugar Ray Robinson el que va fer és que en els 4 propers combats que va disputar no va tocar ni un centau de la borsa que li van donar, els va guanyar tots. Ho va estalviar tot, la borsa d'aquells quatre combats, i es va presentar a casa de la mare i li va dir: tingui, això és per vostè, perquè es compri la casa i pugui complir el somni que va tenir el seu fill. Hòstia, és una història d'aquelles que dius, conyer.
Bon detall, sí.
Bon detall, bon detall. Més enllà d'això, Sugar Ray Robinson era un fenomen mundial. O sigui, era, crec que el primer esportista que va tenir un equip molt ampli,
professional,
molt divers, no sé, professional. Sí. Anava rodejat de diversos entrenadors, de tècnica, de velocitat, de pagada, etc. No sé què. Tenia un mànager, tenia una secretària, però també tenia coses com molt friquis. Portava un perruquer personal que viatjava amb ella tot arreu.
Perdona, això es fa ara. Va ser un pioner també amb això, sí, el tatuador...
Espera, que encara hi ha més coses. Un entrenador de veu...
Ah?
Cuidao, eh?
Per què?
Perquè el tio, bueno, era un dandy, li agradava molt cuidar la manera amb la que parlava i tenia un tio que li entrenava la veu. I no només això, portava grupis que anàvem canviant cada dos per tres i tenia un nan que li feia de bufó i de mascota. Era un tio que li feia riure i tal, i el portava amb ella tot arreu.
Però,
no, conya, que aviam, estem parlant dels anys 40-50.
Sí, sí, ara seria impensable, sí.
La cosa, ara, és el que dius tu, no pot ser, no podria ser de cap manera, però en aquella època...